Parlament la setmana passada, el divendres, i a Madrid, malgrat que es fan escarafalls periòdicament, perquè, clar, el tema de la malversació no va sortir bé, i encara que s'ha suprimit la sedició, doncs aquesta reforma del Codi Penal, no només amb la qüestió del sí és sí, sinó amb la qüestió de tancar la fi de tot el període del procés, doncs ha sigut un fracàs, no s'ha aconseguit el que es pretenia, però allò, els números obliguen, i per tant el PSOE seguirà comptant per tot el que sigui rellevant amb l'ajut d'Esquerra, tret que realment Esquerra hi hagi votacions concretes en les que consideri que el seu vot no és important, perquè fins i tot el PP ajudi, no? Quan es tracta de posar de manifest la debilitat del govern, això també és curiós d'aquesta legislatura. Abans el que es feia era negar el vot, ara no, ara se li dona el vot perquè quedi ben clar que el necessita. I això el PP, això sí que són corrents de fondo de cara a les properes eleccions. És a dir, jo no estic d'acord en que el PP patirà amb aquesta moció de censura. Jo crec que tot el contrari. El PP sortirà confirmat com a única alternativa sèria. És a dir, es veurà que Vox ha preferit el xou a un altre objectiu de desgast del govern. Aquí no es desgastarà res, aquí el que hi haurà és molta comèdia. I efectivament, li pot sortir allò el tiro per la culata, perquè el tema més el discurs inicial, ja sabeu que la moció de censura és constructiva, i per tant, ja, el tema més la seva figura no és només per atacar el govern i tractar de desgastar-lo, sinó per presentar-se a ell com a candidat. Aquesta primera intervenció ha de fer una proposta d'un programa.
Sí.
I no és la important. Perquè quan veurem les bufetades serà amb les rèpliques. Ah. I jo estic segur que la primera intervenció del Sánchez serà respectuosa amb el Tamames, li dirà que respecta, no, com a figura intel·lectual i com a persona de llarg recorregut universitari, que el respecta, però li contestarà fil per randa a totes les propostes que Tamames pugui fer. I després començarà el ball. Les bufetades, les hòsties, si em permeteu dir-ho així col·loquialment, vindran a les rèpliques. I ja veurem, el Tamames com ho aguanta, això. Sí, però, i si no surt el patenera...
Sobretot també perquè abans que parli Tamames, ara ho dic de memòria, el reglament del Congrés, si no m'equivoco, el primer que parlarà no serà Tamames, ha de ser algun dels firmants de la moció de censura, que com que només hi ha Vox, ja vaticino que qui pujarà serà Abascal. I puja sense límit de temps, és a dir, el festival d'Abascal... Allà també durarà. Vull dir que intueixo que molt probablement les rèpliques que puguin venir no serà tant pel que pugui dir Tamames, que també doncs, les propostes que faci seran rebatudes, sinó perquè hi haurà una llarga intervenció inicial de Bascal, si així ho creu pertinent, cas que li vulgui regalar un cara a cara, diguem-ne, a Sánchez amb ell, que és on se les poden començar a tenir sèriament. Més enllà de Tamames, que li pugui replicar o no alguna de les propostes de govern que porti.
Que l'Abascal no és el candidat, i no ho és en aquest debat, i no ho és socialment, perquè la societat espanyola, tots sabem que Abascal és un agitador polític, però que no té cap possibilitat d'arribar a la presidència del govern a curt plaç. No, si el país es torna boig, doncs ja ho veurem, però a curt plaç, és a dir, en les generals properes, el senyor Abascal no és un presidenciable, encara que formalment
però
es presenti
tampoc Tamames. Vull dir, posats a triar...
Perdona?
Dic que tampoc ho és el Tamames, per això et dic, vull dir, posats a triar...
Ja.
Ahir.
Però formalment el que es presenta a demanar la confiança de la càmera és el Tamames.
Ah, això sí.
I per tant, jo no perdria el temps amb l'Abascal, si fos el Sánchez. Jo li diria a l'Abascal, le hemos escuchado con mucha atención, pero no interesa nada lo que usted tenga que decir. El candidato es el señor Tamames. Amb això ja ho ha liquidat.
Jo discrepo amb això de que el PP sortirà confirmat com a alternativa sèria. Sí que és veritat que el PP s'intenta posar de perfil amb tot això, però qui està aconseguint el focus mediàtic actualment és Vox. Qui està capitalitzant ara mateix el que és l'oposició a Sánchez amb aquesta moció de censura, per molt que a nosaltres Vox representi el que representa, a ulls de la resta de la societat, és Vox. Llavors, això sí que pot ser utilitzat electoralment per Vox per pujar amb vots, és a dir, que rentabilitzar aquesta moció de censura com a oposició a totes les polítiques que està fent Sánchez, Sánchez de cara a les municipals i a les, generals. No descartaria que Vox acabés pujant electoralment després d'aquesta maniobra. Els focus estan situats ara mateix en el partit d'ultradreta, és així. I està jugant bé les seves cartes, és a dir, ha col·locat el Tamames. Estem parlant més del Tamames que si no hagués estat un altre, si s'hagués presentat el propi Abascal com a candidat. I el debat està ara posat en els ulls de Vox.
Jo crec que d'aquí a les eleccions s'ha de resoldre un dubte i la moció de censura crec que pot ajudar molt a resoldre aquest dubte, que és si l'electorat espanyol s'està italianitzant. És a dir, és cert, és obvi, que només hi ha dos candidats a la presidència del govern, no? Que són Sánchez i Feijó. Això fins ara aquí a Espanya, on el bipartidisme ha sigut molt fort, volia dir que o tu votaves Sánchez o tu votaves Feijó. Amb els experiments amb coalicions, amb l'aparició dels nous partits, etc, jo tinc la intuïció de que es pot acabar votant amb, com si hi haguessin les llistes, les famoses llistes paraigües, no? És a dir, jo estic del bàndol de Feijó, però votaré a Abascal per tirar el govern del PP cap a les meves posicions. Jo vull que Sánchez sigui el president, no vull que sigui Feijó, però votaré Unidas Podemos o votaré Esquerra Republicana per atraure-la cap a aquestes posicions. Llavors, en funció de com li vagi a Vox aquesta moció de censura, evidentment no estic parlant d'un sorpasso de Vox sobre el PP, ni que Feijó deixi de ser l'oposició o l'alternativa a la presidència del govern. Però sí que l'equilibri intern dintre els blocs es pot reconfigurar. De fet, les últimes eleccions tothom fa el mateix. Perdona, les últimes enquestes tothom fa la mateixa lectura. És a dir, supera el PP el PSOE en vot, però el bloc que pot governar seria el de Sánchez, no? Que la majoria Frankenstein que diuen. Bueno, si això s'allarga en el temps i es converteix en aquesta italianització, en aquest sentit jo crec que Vox pot tenir molt bon resultat, li pot anar molt bé aquesta moció de censura.
No sé, ara aquesta setmana aviam, jo crec que passaran coses i que tothom s'haurà d'anar situant i dilluns podrem ampliar aquest debat, diguem-ne, ja amb fonament, amb plantejaments, diguem-ne, ja més o menys ferms, que sabrem el que ha de passar al Congrés.
Deixa'm citar una cosa, Pol, un segon.
Molt ràpid, que vull anar a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Digue'm.
Andalusia. Pensem què va passar a Andalusia. En Vox intentant, no?, una campanya forta, traient el cap, no?, amb aquest tipus d'estratègia, no?, de rompa i rasga, es va estrellar. És a dir, jo perquè crec que el PP pot sortir reforçat com a alternativa sèria, perquè efectivament no ens podem imaginar un altre quadre polític. És a dir, a la gent li agradarà més o menys Feijó, però si és conservador, les persones que siguin d'ideologia conservadora tenen molt poca alternativa si volen ser efectius. Votant a Vox poden quedar-se més contents els més radicals, però aconseguiran el poder? Segurament no. I després, per una altra qüestió, a veure, Espanya sempre s'ha dit que es guanya pel centre polític, és a dir, que has de conquerir el centre, i això ho va saber fer l'Aznar. Aznar, en el seu moment, com va arribar a la Moncloa? No només dient, vaya ser senyor González, la política de desgast era important, però havia d'oferir una alternativa. I aquella alternativa, doncs, va saber construir-la. Jo crec que el Feijó està intentant treballar en aquesta mateixa direcció. Si ho aconseguirà o no, doncs, en fi, ja ho veurem, no? Depèn dels errors que cometi el govern, entre altres coses. Però, certament, Vox pot aspirar a tenir una propina per aquesta moció de censura, però que sigui l'inici d'una ascensió fulgurant, en fi, jo la veritat és que ho dubto molt, perquè no crec que la societat espanyola, malgrat el clima polític, estigui tan radicalitzada.
Bueno, aquesta és la gran incògnita, o una de les X que s'ha d'acabar resolent en tota aquesta equació, que és la política espanyola. No sé si s'acabarà de resoldre. Evidentment, no serà amb aquesta moció de censura, ni tampoc la photo finish, perquè aquesta és la que arribarà quan hi hagi el resultat electoral, però sí que a partir de la propera setmana s'hauran d'anar començant a moure a moure peces, també perquè, a veure, Feijóo ha dit que no hi anirà i el PP s'hi voldrà posar més o menys de perfil, però al final l'actualitat i la política t'acaben obligant a situar-te i a posicionar-te, no? I a partir d'aquí, doncs, evidentment, tothom haurà de decidir exactament a on és i en quin punt comença aquesta cursa electoral, que no vol dir acabar en el mateix lloc, però sí definir en quin punt un comença. Escolta'm, tot això, avui estem també pendents de la Ciutat de la Justícia, aquí a Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, avui ha anat a declarar, de fet ho està fent ara mateix, com a investigada a la Ciutat de la Justícia per un cas que es va obrir, que es va tancar, que s'ha hagut de reobrir perquè hi va haver-hi una altra petició de reobertura per una altra denúncia. Estem parlant d'un edifici que era d'un fons d'inversió, que el va desallotjar, que aquest fons denuncia que l'alcaldessa l'hauria pressionada d'alguna manera perquè donés aquells pisos al lloguer social, i no hi ha manera de tancar aquest tema. Ella públicament el va donar per tancat quan es va arxivar, però com que es va tornar a reobrir, doncs avui l'hem vista desfilar una altra vegada per les portes de la Ciutat de la Justícia com a investigada. A veure, allà hi ha la Judit Caselles. Judit, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si l'Ada Colau ha parlat o no ha parlat en la seva entrada o només l'heu vista passar i en algun moment s'explicarà o no. I, en tot cas, quins són els detalls, el per què, el fons, avui, d'aquesta visita als jutjats de l'alcaldessa de Barcelona com a investigada, en aquest cas?
Doncs mira, ara, abans d'entrar al jutjat, Colau no ha atès als mitjans. Tot i això, un cop surti, que es calcula que serà més o menys cap a les 12 del migdia, sí que farà una atenció als mitjans des de l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, no ho farà aquí a fora de la justícia, sinó que s'esperarà a fer-ho ja a l'Ajuntament de Barcelona. Com hem comentat, Ada Colau acaba d'arribar fa pocs minuts aquí a la Ciutat de la Justícia. Ho ha fet juntament amb el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, que ja va declarar divendres. Tots dos, juntament amb la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, estan acusats per part del fons voltor Baures Investment per suposadament haver-lo coaccionat perquè oferís habitatge social a les persones en risc d'exclusió social que vivien al bloc Llavors, en aplicació de la llei 24-2015, i també per haver-lo multat amb més de 400.000 euros. Com comentàvem, ara abans d'entrar al jutjat no s'ha fet cap tipus d'atenció als mitjans, però sí que ho faran, doncs, un cop surtin, que es calcula que serà això, cap al voltant de les 12 o dos quarts d'una del migdia. La situació d'avui arriba després que l'Audiència Provincial reobrís la causa l'abril de l'any passat, una causa que, com molt bé comentaves, inicialment la justícia havia desestimat.
Doncs a veure què explicarà l'alcaldessa de Barcelona. Gràcies, Judit. Anem parlant al llarg del dia d'avui i ho expliquem. A veure com Ada Colau parla després d'haver anat a declarar una altra vegada davant de la justícia per aquest cas.
Bé, el bloc Llavors és un símbol de la lluita per la defensa de l'habitatge aquí a Barcelona. Es va ocupar fa ja bastants anys, per famílies vulnerables, i bueno, forma part de la problemàtica que té aquesta ciutat amb l'accés a l'habitatge, que cada vegada és més difícil que la gent pugui viure a la ciutat. El sindicat de llogaters, jo crec que està també dins del bloc Llavors. Es va intentar desocupar diverses vegades. L'Ajuntament i també el sindicat de llogaters i els moviments de defensa de l'habitatge d'aquí a Barcelona es van mobilitzar per intentar evitar-ho. I és el símptoma d'una ciutat que és molt atractiva pels inversors, que compren edificis sencers, expulsen els seus inquilins, que paguen un lloguer sobre la mitja, els rehabiliten, els expulsen i després és impossible que trobin un nou habitatge. En tot això, també forma part de la campanya que hi ha contra l'alcaldessa de Barcelona, de buscar-li afers judicials que puguin posar-la en una situació complicada. El problema és que tot això li va molt bé a l'alcaldessa.
No, jo crec que justament aquest cas, quan es va intentar reobrir, era un moment d'intentar-la desgastar amb això, i no sé si ara mateix li haurà acabat reobrint-se en el moment en què millor li va?
No, millor li va perquè ja heu escoltat a la Judit. El que ella fa ara, anirà a l'Ajuntament a fer una roda de premsa. La fa des de l'Ajuntament, no la fa des de la Ciutat de la Justícia. Ella tot això ho aprofitarà políticament. I ho aprofitarà políticament en un moment en el que el tema de l'habitatge li estava passant factura amb ella. Exacte. És a dir, els moviments socials estan farts de la política de l'Ajuntament de Barcelona perquè consideren que fa poc per incrementar tot el que és l'habitatge públic de lloguer que pot ser assequible. I li arriba en un moment que amb ella, doncs, electoralment, li funciona, li va molt bé. Mm-hmm. Llavors, totes aquestes polítiques, tots aquests grups que estan darrere de totes aquestes querelles contra l'alcaldessa, no se n'adonen que el que li estan fent és fer-li la campanya.
Xavi.
Totalment d'acord. Vull dir, em sembla de primer d'electoralisme, no? Vull dir, Colau va arribar a l'alcaldia de Barcelona sobre l'onada de la vivenda i del lloguer de les vivendes, despertant o jugant amb l'esperança i la necessitat de moltíssima gent que ja tenia uns lloguers molt alts. 8 anys després, la situació és encara pitjor. I avui es presentarà com la, no, com l'heroïna que batalla contra els fons voltors, que ja, si algú té algun tipus de dubte de lo malignes que són, ja amb el propi nom ja s'identifiquen, diguem, no? Llavors, clar, d'altra banda, cal pensar que algú creu que hi ha un rèdit en portar reiteradament Colau en les proximitats d'un jutjat o dins d'un jutjat, suposo que intentant que l'electorat més central no se li generi una mena de rebuig a tenir un alcalde que freqüenti aquestes instal·lacions. Però en l'equilibri jo crec que guanya moltíssim, guanya molt Colau, perquè cadascú val, diguéssim que val el judici, va a judici pel que representa, no? Vull dir, uns van al judici per l'1 d'octubre, altres van a judici pels fons voltors. Bueno, després hi ha qui va per fraccionar contractes, però això seria una altra categoria.
A veure, Josep Maria.
El que havia sentit sobre aquest capítol és que la Colau no tenia que tenir massa preocupació. És a dir...
Si havia sigut arxivada la causa. No. De fet, va veure qui va pressionar, sí, diguem-ne, sí, perquè se li reobrís. Sí, i aquí sí. Estem, no, diguem-ne.
Inclús després de ser reoberta... A veure, la font era del fons de la Fiscalia, no? I el que em deien és esto quedarà en nada. No sé si en els darrers temps pot haver canviat alguna cosa, però ho dubto, perquè era, diguéssim, una afirmació contundent la que em van fer en el seu moment. Ja dic, després de que es reobrís. Per tant, jo, si no hi ha res nou, que s'hagi trobat algun fet, doncs que sigui particularment dubtós, jo crec que això serà un passeig preelectoral, segurament.
Doncs veurem, a veure què en diu avui l'alcaldessa. Escolta'm, hi havia una qüestió, ens hem anat allargant i no tinc gaire temps, però jo aquest matí ho deia, aquest cap de setmana la Pobla de Segur ha fet un referèndum, va fer una consulta, havia de decidir si el passeig Josep Borrell, dels passejos grans, diguem-ne, principals d'aquesta població, havia de passar-se a dir passeig de l'1 d'octubre. No? És a dir, pot veure-hi una qüestió purament urbanística o, clarament, una votació, diguem-ne, que havia de tenir un caràcter polític. No? Clar, ara l'Ajuntament té un dilema, que és què fa amb aquesta votació. La votació es va fer ahir, 78% dels vots favorables al canvi. 322. Problema. No ha votat ni el 12% de la població.
Clar, es voten els mobilitzats.
Ni el 12% de la població. Clar, l'Ajuntament, és veritat que la consulta no estava convocada com a vinculant. Passen moltes consultes, diguem-ne, que fan els ajuntaments. Ho recordo també, per exemple, que va passar quan s'havia de canviar el nom de Sant Carles de la Ràpita, que tothom més tenia clar que sortiria a votar, però ni tan sols en aquella ocasió la votació es va fer vinculant. No? Jo pensava, què fas tu com a ajuntament Quan tu portes una qüestió a que la gent hi voti i participi, el resultat és molt clar. El problema és que no et va votar pràcticament ni un de cada 10 habitants del teu municipi.
Però això has de preveure abans. És a dir, tu fas unes bases, és a dir, has de fer una mena de... No sé, i dir, serà vinculant o serà vinculant o es prendrà la decisió en funció del tant per cent de gent que vagi a votar. És que, al final, en aquest tipus de consulta es mobilitzen els que estan més mobilitzats. La resta... No sé.
Jo és que... Jo crec que ja m'ha pres prou, no?, d'aquí de consultes i de referèndums i de coses. És a dir, jo crec que si aquesta votació hagués tingut una participació, que et diré, d'un 30, un 40%, podria donar peu a que se'n fes una de vinculant amb tots els ets i uts, amb totes les garanties, i que ja sortís amb un mínim de votació el que fos. Clar, si només hi participa el 12% dels habitants de la Pobla, el primer que se m'acut és que no està en el seu ordre de prioritats i que se'ls hi enfot bastant.
Estem parlant d'un municipi que té uns 3.000 habitants.
Han votat 300.
3.000 habitants, n'han votat 300.
No sé, pues
300 potser, de 3.000.
Pues potser quan tornin a fer una d'aquestes i tinguin un 40%, l'Ajuntament n'haurà de fer una de vinculant i que sigui el que Déu vulgui, però no sé, és com un 12% de participació.
També és que es busca la participació en determinats temes. No sé, els ajuntaments s'haurien de plantejar això de la participació, Participació real en temes que siguin importants per la ciutadania. És que, clar...
No, però això no, els partits no ho deixaran mai en mans de la ciutadania. És massa important per deixar-ho en mans de la ciutadania, això.
És massa important.
Mira el que va passar amb la Diagonal,
Diagonal.
Josep Maria.
Això sembla una assemblea de facultat. Vamos a votar si votamos. No sé si veu tenir aquesta experiència a la universitat, però feia molta gràcia aquestes assemblees on s'havia de començar pel principi del principi. No? Vamos a votar si votamos. Bueno, jo, fixa't, crec que segurament la primera qüestió polèmica ja és concedir, no?, el nom d'un carrer o d'un edifici important, tal, amb un ajuntament, a una persona en vida. Perquè, clar, sempre serà polèmic. Si una persona està activa políticament, doncs ja serà molt polèmic el fet de que se li pugui dedicar l'homenatge que significa, doncs, un carrer o el nom de la biblioteca municipal o del poliesportiu. Per tant, potser ja la primera qüestió és si és lògic i és convenient haver dedicat, doncs, un punt de la ciutat a una persona que està molt activa políticament. De totes maneres, un cop fet... A veure, jo crec que les democràcies més antigues ja van inventar una paraula, que és la de quòrum. És a dir, si no hi ha un mínim de participació, no té massa sentit. Això també passa fins i tot a les comunitats de veïns. És a dir, no es canvia l'ascensor si no hi ha un mínim de participació. Si no, doncs ja s'entén que
les comunitats de veïns, vull dir, si l'aprova la majoria de la representació a la comunitat de veïns, sí. Dels que hi van, diguem-ne.
Sí, però...
Això, clar, vull dir que aquí...
Sí, sí. No, però espera't, però fa falta un quòrum. És a dir, si van dos,
hi
hagi 34, clar, hi ha d'haver un mínim de participació. I jo crec que, per el que has explicat, Pol, aquest mínim de participació no s'ha donat en aquest cas. Per tant,
van anar a votar 322 veïns.
Bueno, doncs escolta, jo que conec bé la Pobla de Segur, perquè, mira, això és una...
250 van votar que sí, 64 que no.
Però he passat vacances per allà, no?, pel Prepirineu, alguns anys, i escolta, és una participació molt baixa. L'Ajuntament ha d'agrair als que van participar que participessin i passar una altra cosa més urgent.
Doncs veurem què acabarà decidint.
Caldria saber si els 300 que van votar són els que viuen al carrer Josep Borrell.
Ah,
No sé, ahir vaig veure...
Aquí dona un plus d'autoritat moral, també.
La Rosa Talamàs, bona amiga i corresponsal de TV3 al Pirineu, va anar a fer una peça... Va fer molta gràcia, va entrevistar una veïna que viu al carrer i no volia que li canviessin el nom perquè li feia por que no li arribi bé el correu.
Una dona pràctica.
I va dir que era un desastre que de cop i volta et canviï l'adreça de casa perquè t'han d'arribar cartes. Va semblar meravellosa la resposta. En fi, algun fan de Manel a la sala? Josep Maria, jo, Xavi, Sílvia...
Jo parlo en alfabet musical que sóc, Déu-n'hi-do, sí.
Sí?
Sí.
Sí. Doncs pleguen.
Bueno, ja passa, no?
Per una estona. No, vull dir, no se separen, és estrany. Pleguen, però no se separen, però no saben
es donen un
quan
temps.
Tornaran sí. per fer coses seves, però no de moment. Sí.
Ho assumirem amb Teresa.
Ja està.
I farem.
Ah, poca broma, eh? Vull dir, és a dir, porten 15 anys de carrera i s'han situat, home, jo crec que és clarament un dels grups més importants de la música en català actual i segurament de la història recent de la música catalana, no hi ha hagut cap fenomen.
Sí, a Madrid també són molt famosos.
Ara, com a mostra del meu analfabetisme, et diré que és l'únic grup català o les úniques cançons en català que he escoltat els últims 30 o 40 anys.
Amics de les Arts també, no?
No. I de quan era jove, cap.
Que no és jove, sopa cap. De cabra, doncs mira, res d'això.
Els fans de Manel que agafin bé els discos, si en tenen 6, em sembla, 6 o 7 o 8, com a molt, que els agafin i que se'ls posin en bucle perquè els hauran d'escoltar molt temps abans no sortir material nou. Josep Maria, Sílvia i Xavi, un plaer.
Igualment.
Que vagi molt bé. Merci a tots tres. Els Manel, que pleguen per una estona.
Per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fa la gent normal, vull dormir amb qui dormen els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Passejar-la pel mercat del barri em va semblar...
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya ha operat per Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Com anem? Bon dia.
Què tal, Pol?
Bona
Molt
setmana.
Bon dia.
De dilluns.
Ja està. Sí. Tu ja el tens mig fet.
Bueno.
Sí, home.
Mig sí.
Val, t'ho compro.
No?
Compro.
O què, Olga?
Sí.
Tot bé, Olga?
Molt bé.
Cap de setmana bé?
Bé, sí.
Fa solet. Mira, avui al matí...
Sí.
He vingut amb el... Avui he vingut amb cotxe, que no... Hi ha un quart, no és que ni un quart de set era. I el cel ja blavejava.
Ja està, sí, ja ho tenim aquí.
I això, i he pensat... Estem a punt de canviar l'hora.
Mm, sí.
Ja està.
Jo he sortit de casa sense jaqueta.
És que ja està. No, no, això a banda de la calor. Però, bueno,
no,
però la calor, més o menys, pot tornar a fer la calor.
Sí, però el sol
sí, pot tornar a fer el fred que toca.
Però la claror.
Que es farà de dia. Ja, és que ja està.
Però és veritat que ha estat ja aquest cap de setmana, perquè jo aquest matí també ho he
sigut,
notat.
Ja està. Dic,
ostres,
sí.
Ja està, ja surt
ja
el sol.
Ja
jo vaig començar a notar molt per la Candelera, però com un canvi radical.
Però això era la il·lusió que et feia tu, per la Candelera. No es nota res, encara.
Sí, per la tarda, sí. Però pel matí sí que és veritat que ara es nota.
No, m'he pensat, mira, doncs no sé, almenys la setmana que comenci bé, ni que sigui per això. És dilluns, però com a mínim...
Però almenys ja comencem a veure
pensat,
el sol.
Mira, el cap de setmana ja el veig allà, que surt el proper.
L'horitzó, mira, doncs bona pensada.
En fi, va. Mira,
va, música d'aquesta que així, més canyera, energètica. Jo et proposo aquesta cançó Begin, que és originària dels Four Seasons, però fa uns anys els italians Maneskin la van versionar així de bé. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out. És un bon
ara
inici,
ara m'he quedat de pasta de moniato. Has vist la Melero TV3 dient que falten ous? Que poden acabar els...
A veure...
És que no ho he agafat a mitges i no sé d'on...
A veure si passarà com als Estats Units, que la gent creuava la frontera a Mèxic i s'havien de fer controls a la frontera.
No havia tingut la percepció que estiguéssim en límit de perill de que ens faltessin ous.
Hem menjat ous per sobre les nostres possibilitats. Potser les gallines estan estressades.
Ara que no s'espanti tota l'audiència, vull dir que potser parla d'una altra cosa, però t'asseguro que estava parlant d'això...
Que era un titular així.
Que hi havia risc que se'ns acabin els ous.
Estarem pendents, tu.
Mira... Qui canta el seu mal espanta. Li proposo un tema de molt bon rotllo, el Supergrass amb el seu All Right.
Clar, és fotut.
Vale, avui... Ostres.
Avui hauria de guanyar jo.
Sí.
No, passa que com que ja vas guanyar tant la setmana passada...
No passa res, escolta, hem de ser justos.
No, sí.
I avui realment aquest tamacle...
I tant.
Que sí?
Sí.
Doncs va, comencem la setmana amb el Supergrass.
All right.
Escolta, bon programa, que vagi bé. Vinga, va, fins demà al punt de les 8 del matí.
We'll be right back. Al matí, a Ràdio Estel.
5 minuts que passen de 11:15. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Bon dia de nou a tothom. Salutació especial avui a Què, Ui, Quan? Que direu, a veure, segur que l'heu escoltat, perquè els que ens hem llevat d'hora a d'hora...
Sí, sí. Jo d'hora a d'hora no, eh?
Tu no? Hola?
7:15, normal, com tots els dies.
No, no computes. Ejar, que tu no t'has llevat avui.
3:07.
7:15.
7:15.
Un quart?
Sí, jo... Bueno, no em feu parlar.
Sí, clar, perquè l'Uri, que clar, té una vida nocturna...
Sí, és això.
Amb una justificació, eh? Jo m'he despertat a 5:15, perquè tenia la intenció de veure, doncs, almenys, saps, els premis finals...
Millor director, directora, doncs, millor pel·lícula, els Òscar... I què?
Que just en el moment que em connecto, patapam, Quimel diu adéu. Jo dic, no ho puc creure. O
sigui, has fet tard.
No,
com pot ser?
Perquè han començat... Allà sí que han canviat l'hora. Llavors han començat una hora abans i han anat com tot més ràpid.
Bé, greu.
Sí, però sap greu, aquestes coses. Sigui com sigui, el data dels Goonies és el Què, Ui, Quan, o el petitonet d'Indiana Jones, que ha guanyat aquesta matinada l'Òscar a millor actor de repartiment, el que és més conegut, a veure, com a millor actor secundari. Per tota la vegada, tot arreu. Això s'ha de dir ràpid, tota la vegada
tota
i tot arreu.
És que passa tot i tot molt ràpid.
No s'entén res.
No, i tu l'has entès, la pel·lícula?
No, és que la vaig haver de deixar perquè estava entrant en crisi.
Però clar, la Vallejo...
Jo no l'entenia pas enganxada, eh?
Sí?
És que volia saber ara on anirà, ara què menjarà, ara quin objecte introduirà el seu cos per connectar-se amb la costa.
Ai.
I anar no sé quin multivers.
Jo la mirava i pensava, és impossible que aquesta pel·li guanyi cap premi.
Set.
Doncs, sí?
No, jo pensava... Aquest
guió, o perquè te l'està colant, o perquè és boníssim, ja no saps. Jo dubtava, com que no en sé.
Ja és allò que ja... Clar. Dius, o és tan dolent que acaba sent bo.
Guanyarà.
I escolta, i la Michelle, jo, que també, que pensàvem que anava cap a aquest Blanche, cap a tard que no s'han dut res.
Ah, però la Blanche en té un parell, no?
I la Salma se empena, tampoc, eh?
Res,
s'ha anat amb les mans buides.
Ni Anna de Armes, que sí, també apuntava.
Escolta, per no veure els Oscars, esteu molt...
Xama,
són periodistes.
És xulo el dia següent veure els guanyadors i la catifa xampany,
que hem de parlar, que està bé, ja ho vam anunciar aquí, però ha quedat bé.
Ha quedat molt ben vestit.
Molt elegant, eh? El Quimet tenia raó. La veritat és que sí. Tota la vegada i a tot arreu, claríssim, la gran vencedora de la nit, i, clar, nosaltres avui volíem saludar justament a l'actor vietnamita, el nostre data, ben emocionat, i és que no era per menys. Ahir li va dedicar el preuat premi a la seva mare, 40 anys després d'intentar-ho en el món del cinema sense gaire sort. Què, Ui, Quan ha estat el protagonista, podríem dir-ho així, d'un veritable somni americà.
Está de que te muerto. Creo que es Chester Copperpot.
¿Chester qué? ¿Qué?
¿No os acordáis? El tío del periódico, en el de...
Es verdad.
El último tío que fue en busca del tesoro. Allí decía que fue a buscarlo y que no volvió nunca. Pero eso fue en 1935. Madre mía, si no salió vivo el que entendía de esto, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a salir de aquí, eh?
Clar, i és que a part, els Goonies, que no diuen mai... Muerto.
Això.
Doncs aquí el tenies, el Què, Ui, Quan. Olga Vallejo, Moriana, la saps direcció.
Molt bon dia.
Repassem papers. Els guions, Marta Jarque, Guillemat.
Bon dia.
Oriol Francisco Casas.
Ana Maria.
David García Raquena, la Peixera. El contingut digital, Eva Cervera González, Mercè Mondelo Villalba i la Vanessa Carrasquilla Parera. I a les vies de so, Jordi Carretero Lupín i José Matosas Augusto.
Data, ¿a dónde vas?
A poner tuapas.
Tampas.
Pensava que deia grapes.
Molt trampes. Va, que avui no sé si ho sabíeu, però és el dia mundial de plantar una flor.
A veure,
s'han copiat de la nostra voluntat.
Teniu clar que aquí aquest programa tenim un repte, que és el de plantar? És que no se n'està parlant prou.
Clar.
El tema de l'hort urbà, també podríem posar-hi alguna floreta, sí.
Potser no n'hem parlat prou per això.
Ostres, no em sé estar. El dia era ahir. Però sí, és que no puc. Sí, però és que... volia fer com el Data, aquí no he compost.
No, no, i és que, a més, avui és l'últim dia en temperatures primaverals, que també convida a donar notícies així.
I a part, també els dies mundials d'avui, la veritat, no feien.
No lligaven,
no lligaven, no lligaven, no lligaven.
Trobo que la Mercè no està donant gens d'acord del tema de l'hort urbà.
No gens, eh?
No, sí que sí, home. A veure, com ho portem, això?
Jo t'he llançat
la floreta.
Pues tan bé com divendres ho portem.
Amb ganes.
Mira, això vol temps, això vol temps.
Sí. El que hi ha aquest programa, això no ens ho pot rebatre ningú, és que hi ha moltes ganes.
Això sí.
El magazín del matí.
Fer goig i d'una bona imatge, evidentment.
A Ràdio Estel.
Veus, ja m'has enganxat jo cantant, és que a mi aquesta cançó és com que... Fa de tarda, però, eh?
Canta,
tu suposo,
doncs.
Que sí.
De còctel.
Sí, d'un còctel. Mirant, saps? L'avantsala dels Oscars, amb un còctel.
I amb un gatet.
Un gatet, sí.
Una amb un còctel i l'altra acariciant el gatet.
Però sembles el d'Inspector Gadget, no? Que, és igual. Sí, no, si tu vols...
Que fa elegant, que vesteix.
Sí, home, sí. Mireu, com cada dilluns després de la taula de redacció, tirarem pel dret, avui de la mà de l'advocat Xavier Castellana de Digestum Legal. Analitzarem quins són els drets fonamentals processals de la víctima i quins no en té. A les 12, per cert, això serà abans de les 12, però és que a les 12 en punt anirem de gira amb la cantant Anna Roig. Segur li heu reconegut la veu a Anna Roig, aquí era abans amb l'ombra de Ton Chien, i avui anirem de gira amb ella, sense l'ombra, per això.
Sí, és el seu esperat retorn després de gairebé... Bueno, gairebé no, 9 anys sense publicar
el material. Sí, no? Gairebé 10 anys. Déu-n'hi-do. Doncs la de Sant Sadurní d'Anoia està a punt de treure el seu nou disc que porta Vallès al món, que ja l'estem escoltant en un petit avançament, i avui amb l'Uri Francisco Casas conversarem amb ella de com ha estat justament aquesta tornada al món de la música.
Està a punt per començar la música.
I a banda, també avui us explicarem fins al juny, això us ho heu de notar, eh? El Museu Frederic Marès de Barcelona organitza el 8è cicle de concerts a petit format, inspirat en les col·leccions del museu. En parlarem a la part final del programa amb la Berta Ribé, que és conservadora del Museu Frederic Marès.
Diu, caramba, don Genaro, diu, ¿cómo que usted para conservarse tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. Y hombre, diu, por eso no será. Diu, bueno, pues no será por eso.
És dels millors, aquest,
home,
eh?
Home, tu diràs.
Ai, tots eren bons.
Sí, home, sí, perquè mireu, avui farem teràpia de grup per acabar el programa. Parlarem amb el psicòleg i professor de Blanquerra, Josep Maria Vila-Rovira Jarque,
sí,
sobre el sentit de l'humor.
Exacte, que convé.
No? Ui!
Que
i
convé tant, per fer tot això una mica més portable.
Per relaxar-nos, tu
convé
diràs.
Per tot.
I mira, i amb el més viral de la Mondelo i les vostres respostes al... Plegats arribarem a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Fet el repàs dels principals continguts del programa 339 Entre Flors, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Dos minuts i ens situem a 3:15. Vallejo, com es presenta l'actualitat?
Doncs mira, amb energia. Potser perquè jo dormia avui mentre es feien els Oscars.
Tu has dormit molt aquest cap
energia.
De setmana.
He dormit molt aquest cap
Ostres,
de setmana.
Tu.
I ja saps com són, es veu tot d'una altra manera. Tot i així, si us sembla, mirem a l'estranger, perquè això dels Oscars, que sembla que sigui de tothom, però són els premis que atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències dels Estats Units, que ens ho sentim molt nostre, però, per tant, anem dels Estats Units, que jo no he vist els Oscars, a França, perquè segueix endavant el projecte de reforma de les pensions. Malgrat les 7 jornades de vaga, demanant que l'edat de jubilació no passi dels 62 als 64 anys, dissabte el Senat francès va aprovar la reforma de pensions impulsades pel president Emmanuel Macron. 119 vots a favor i 112 en contra, pels pèls. Segons els promotors de la llei, és un pas decisiu d'una reforma que garantirà el futur de les pensions franceses. Clar, si no creiessin que és una oportunitat, possiblement no la proposarien. I la següent data clau serà el 15
de març, ja, a tocar, que es debat en comissió mixta paritària per acordar una nova versió que caldrà votar el dia 16, dijous, per les dues cambres. Per tant, aquesta setmana intensa a França.
I a Israel, l'Olga, també segueixen les mobilitzacions.
Diuen que dissabte va tenir lloc la protesta més gran a la història d'Israel. 500.000 de participants. Això, segons les organitzacions convocants, perquè la policia fa dies que no ofereix dades oficials, que deu ser que no li acaba d'interessar gaire dir quanta gent surt al carrer. Deuen ser més dels que ells voldrien, que serien zero. Vaja. La protesta és contra Benjamin Netanyahu, el primer ministre, pel projecte de llei de la reforma judicial, que n'hem parlat moltes vegades, que aquesta setmana el Parlament israelià ha d'aprovar la lectura final. Recordem, aquesta nova llei permetria que qualsevol llei ratificada pel Parlament i invalidada pel Suprem podria tornar-se a aprovar amb una majoria de 61 vots sobre 120. Per tant, allò justet. La meitat menys més un.
Vale. Tanquem l'àmbit internacional avui amb una vinyeta.
És la de Gargot's Cup, a La Vanguardia. Veiem a Xi Jinping, president xinès i líder absolut del Partit Comunista Xinès, que està a la portada del País, per exemple, perquè fa dies que s'estan reunint i cada reunió que fan, ell és més poderós. I el que veiem a la vinyeta és en Xi Jinping, que està pescant. Mira, acaba aquí de posar l'am. I l'AM sabeu què és?
Què és?
És el símbol de TikTok.
Ep.
I llegim, Occident alerta sobre el possible espionatge xinès a través de TikTok. TikTok què és una app que és xinesa.
Sí? Ah, sí?
I clar,
I
estan aquí patint.
Què fan?
Hi ha molts llocs on l'estan prohibint, perquè creuen...
Ara que parles de ciberespionatge, demà en parlarem amb Josep Maria Ganyet, que ha tret el llibre La democràcia mor al núvol i el tindrem demà aquí al matí. Ja veuràs quines coses...
Qui diu, no?
I a veure què diu del TikTok. Plegat.
Ja li preguntarem.
Mira,
a
un altre punt de vista, el Ganyet, demà aquí al Bar Magazine del matí a Ràdio Estel. Què no t'ha agradat saber gens ni mica, Olga?
Doncs que el 50% dels nens pobres continuaran sent pobres d'adults. És el destacat de l'entrevista que fan a La Vanguardia a Ernesto Gasco, el comissionat contra la pobresa infantil. Aquestes dades es van fer públiques fa uns dies i en varen parlar després, crec, un espai de Blancarna. Uh-huh. El govern té un pla d'acció estatal per a la implementació de la garantia infantil europea, un pla que va de 2022 al 2030 i té un pressupost assignat de 1.600 milions d'euros. L'objectiu és garantir 6 drets bàsics a les criatures. Educació i cura infantil, educació i activitats extraescolars, almenys un àpat saludable per dia lectiu, que ja és anar a posar el llistó ben baix, assistència sanitària, habitatge adequat, això sí que serà complicat, i alimentació saludable. Gasco assegura que la pobresa és un llast, que és evident, impedeix que un nen, per exemple, tingui estudis superiors que en principi li permetrien accedir a una feina qualificada. I parla de diferents països, posa exemples de països on fa anys que estan invertint, posant diners per intentar lluitar contra la pobresa infantil i després d'uns quants anys està començant a donar fruits. Per tant, esperem que aquests 1.600 milions d'euros estiguin ben gestionats, invertits i que donin els seus fruits d'aquí uns anys.
Ben executats, està claríssim. Per cert, aquell titular, Olga, que t'ha fet llegir l'entrevista.
La intel·ligència artificial peca una mica d'hortera.
Ai, qui? Com mira, vol dir?
Home, una miqueta.
He tingut ganes de llegir-lo.
I has entrat, clar.
Ho diu el pintor i il·lustrador Fernando Vicente, protagonista de La contra del País. L'excusa per entrevistar-lo és que Norma Editorial ha publicat el seu llibre El arte de Fernando Vicente, ell mateix, que repassa la seva trajectòria, que ja són 40 anys de professió, tot i que va començar sent autodidacta. Va començar fent còmic, després publicitat, i explica justament que va deixar la publicitat per les reunions, que li semblaven una pèrdua de temps, i que per culpa d'elles, de les reunions, sovint es perdien grans campanyes. Hi havia grans campanyes que ja estaven gairebé finalitzades, i algú a una reunió deia, això no val res, i ho descartaven. I així va ser com va deixar la publicitat. Des que treballa pel seu compte, diu que li agrada tant la seva feina que fins no fa gaire estava de 9 a 9 a l'estudi. No és que entrés i sortís a l'hora, sinó que entrava a les 9 del matí i sortia a les 9 del vespre. Tot i que ara diu que intenta treballar una mica menys. Ara té 59 anys. També fa il·lustracions i és a partir d'aquí que li pregunten per la intel·ligència artificial. Diuen, per què volem il·lustradors si ho pot fer una intel·ligència artificial? I en Fernando explica que la seva dona va provar amb un programa tipus ChatGPT, però que es diu Midjourney, que li va posar uns paràmetres a uns quadres d'ell i que va al·lucinar amb el resultat
però que, tot i que era un resultat impressionant, li va semblar una mica hortera. I ara ja, títol, ja hem tancat el cercle. Sí.
Qui estarà especialment content avui, Olga?
Doncs els d'Innovamat, l'empresa que va néixer el 2017 com a proposta didàctica alternativa de les matemàtiques, amb un aprenentatge on la comprensió i la manipulació de continguts estigui més present. Varen començar amb una desena d'escoles públiques i privades de Sant Cugat i Terrassa, amb alumnat de preescolar i primària, i ja han ampliat el catàleg fins a secundària. Ara facturen 11 milions d'euros, han aconseguit 20 milions d'euros en una ronda d'inversions, l'acaben d'aconseguir, per això són notícia, i volen créixer escoles d'Estats Units, Itàlia i Llatinoamèrica.
Per cert, disculpeu, eh?
Estàs impressionada, no m'estranya.
No, perquè
o sigui,
ara...
una empresa de matemàtiques, 20 milions d'euros en una ronda d'inversió...
No, perquè...
No és per menys, Mercè.
Sí, i t'ho dic també perquè estava com intentant glopar aigua després de que ens comparteixis aquestes dues notícies relacionades amb el canvi climàtic.
Mira, un és el tema que han fet el periòdico sobre les orenetes i com la sequera, la falta d'aigua als aiguamolls i aqüífers, limita la quantitat de fang que necessiten les orenetes per fer els seus nius. La crisi climàtica està complicant la ratxa d'orenetes i també de falciots que estan en declivi a Espanya i ho notarem perquè contribueixen a la reducció de mosquits. Per tant, ho patirem. No només deixarem de veure-les, sinó que n'hi haurà més. Perquè tant com les orenetes vulgars, com les de cua blanca, com els falciots es cruspeixen centenars de milers de mosquits i pugons en pocs mesos, quan estan aquí, a casa nostra. La població d'aquestes aus s'està reduint fins un 40%. La sequera està condicionant que cada vegada arribin menys orenetes i falciots. Per tant, una molt mala notícia. Una més relacionada amb el canvi climàtic.
N'hi ha una altra, no?
Sí, però a veure, aquesta...
Diferent.
Aquesta diferent... Però potser ens fa reflexionar. És l'estrena d'una sèrie avui a Movistar Plus i es diu El Quinto Día. Space and the oceans. The idea of not being alone is strangely... El Quinto Día és l'adaptació del best-seller de Frank Schatzing del 2004, quan plantejava que la natura es venjaria dels abusos que li hem infligit als humans. Doncs aquí, en aquesta ficció que s'estrena avui, la sèrie Els oceans i les criatures marines estan farts de ser explotats i es rebel·len. I és veritat, és ficció, però potser ens farà reflexionar que no està gens malament. I després de reflexionar, que canviem alguns hàbits, que estaria bé.
Parlant d'hàbits, és un hàbit que la Olga el té molt interioritzat perquè sempre està amb un somriure al rostre. Però, que, sí o no?
És així.
És així, no? No, Casas i Llamat.
Sí, sí.
Depèn de la secció on estigui.
Sempre.
Quin gusto. Què t'ha fet somriure?
Mira, l'anunci de la Diputació de Lleida, que ha intentat convèncer l'Uri, que era meravellós, i no ha acabat de quallar la cosa.
Aquí?
No, m'ha agafat a contrapeu, però ara...
Havent-me'l
mirat dues vegades, és meravellós.
Mira, per mi el millor és la imatge. Són unes oques que van pel mig d'un poble, estan sobre un terra empedrat.
Pobretes.
I va creixent herba per l'empedrat. I llegim un nou plantejament de vida tranquil·la. La força dels municipis, dels Pirineus a la plana de Lleida.
No, és que si tu llegeixes així...
Home, hi ha moltes grasses de fons, clar, això és...
A mi m'ha encantat. Una sensació de pau. Jo volia ser aquella oca. O volia estar allà al mig del poble... veient-les passar, les oques i tot, la vida, amb tranquil·litat.
Olga, jo t'ho compro.
Si demà no vinc, estic a la Diputació de Lleida. Ai, no, estic un municipi gestionat per la Diputació de Lleida.
Fantàstic.
En aquell banc que hi ha al carrer Major, veient passar les oques.
Sí, sí. Ara Lleida, sempre Lleida. Acabem amb un dels temes que tothom està comentant, a Zona Vallejo.
Els Manel, que varen anunciar aquest cap de setmana que aturen definitivament. És que, espera, he escrit aquí una cosa que indefinidament.
Sí, ja ho dius bé, ara...
Indefinidament, l'activitat del grup. Cadascun d'ells seguirà fent música pel seu compte. Varen llançar el seu primer disc, Els millors professors europeus, el 2008, i a molts els va semblar tota una revolució. Per posar en context el que ens ha posat... Perdoneu, però... És que estic veient el que heu escrit.
És que són... Mira, a veure, Jarque, podem explicar-ho abans d'escoltar el Jordi Garrigós?
Sí. És, és que quan aneu parlant, aneu dient coses, a mi se'm van acudint...
És inspirador. Sí. Aquesta taula de redacció és inspiradora.
És un geni. És un prodigi.
I saps què ha passat? Que ens ho ha ensenyat, jo dic, ja està, jo ja l'he pifiat i l'he fet així. I és, que és ella, que va més enllà.
I jo l'he vist.
I com que has vist?
Que sóc Oca Vallejo. Molt bé. Doncs deixem els oques grasses i ens recentrem en els Manel, que indefinidament han aturat.
Indefinidament,
se suposa, l'activitat del grup. Van començar el 2008. A molts els va semblar tot una revolució el que ells estaven fent, sobretot els seus directes. Per posar en context el que ha suposat Manel pel panorama musical català, hem fet un truc al crític musical Jordi Garrigós i volem saber si ens hem de preocupar o no per l'anunci de Manel.
Que ningú s'entristeixi més del que toca, que ningú entri en pànic. Els Manel simplement han dit que volen descansar un temps, porten força anys tocant i els projectes també es van desgastant. I no passa res perquè estiguin un temps valorant altres coses. Tindrem segurament un disc de Guillem Gilbert en solitari, vull dir que no passa res. Dit això, per contextualitzar els Manel, estem parlant de segurament el grup de música popular més important del segle XXI en català, un grup que apareix en un moment en el qual el pop en català de nova fornada està començant a guanyar presència dins els mitjans de comunicació, a guanyar un públic. És l'època que el pop art comença a ser un festival important, que es comença a programar música en català com si diguéssim d'una nova escola, d'una nova manera de fer música pop, i en aquest sentit Manel van ser el grup que el país o la llengua o l'escena necessitaven. Un grup de masses que fes música d'avui, que parlés de problemes quotidians, que no fos grandiloquent, tot això. A partir d'aquí els Manel han portat una trajectòria molt bona, sempre intentant evolucionar i no quedant-se en la mateixa música. Per això quan van haver de deixar l'ukulele, doncs el van deixar, quan van haver de fer sintetitzadors els van deixar. Ells han millorat molt tots aquests anys a nivell musical, han après molt a tocar i ja està, que el Manel segueix viu i que quan hagin de tornar a tocar, quan tornin ganes, torni a tenir ganes, doncs allà estarem per veure quins són els seus nous moviments, perquè al final una cosa que han tingut és que mai s'han quedat estàtics, sinó que sempre han anat evolucionant.
Doncs seguiran evolucionant. Ve una aturada que no ha sorprès a tothom. De fet, el tancament de gira del darrer disc per la bona gent el 5 de novembre a Pontevedra ja varen tuitar: marxem a hivernar. Mm. Ara arriba la primavera, però ells estan hivernant. Mira, van per lliure, no importa.
I de fet, Garrigós diu, no? O sigui, Manel segueix viu. I sens dubte també quedaria un dels millors, no, ha dit el millor grup de música en català del segle XXI.
I un punt d'inflexió, no? Perquè sí que és veritat que teníem allò del rock català i semblava que en català no arribaria res més. I mira,
aquests falciots, justament una cançó dels Manel, no?, que parla d'aquests falciots que volen al vent. Gràcies, Vallejo.
Oca, Vallejo.
Va, que fem una cosa, arribem a les 11 i ho fem encara amb més música. Calia escoltar, aquest toc d'Anna Roig, que trenca aquest silenci, perquè aquesta setmana traurà nou disc. Ho farà, de fet estarà amb nosaltres de gira, avui, Uri, aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel, ho farà en solitari, amb Anna Roig. L'ombra de Tonxena els ha deixat al costat, però li preguntarem el per què i, sobretot, com ha estat aquesta tornada al món de la música. Avui la recordem per arribar al punt de les 11 amb aquest mític Je t'aime.
Je t'aime, t'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em, i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Jo t'em, ei, oui, jo t'em, ei, oui, tu m'em, que n'est heureux. Les amours, on a tout regard silencieux. Saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em, i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tot el viu dir. Jo t'em, i això em fa feliç, saber que el que sento